a tothom! Dia 5 de desembre, comença lo Tocar Ferro. I avui lo comencem amb música. Abans, però, deixeu-me que us digui que us acompanyarem durant aquesta hora aproximada de programa el Jordi Soldevila a la part tècnica i jo mateixa, la Núria, a la locució. Ara sí, comencem el programa amb la rumba del grup Lola i Mon.
Oye, mi hermano, cae bien la peña sandunguera que viene tirando el ritmo, vertiendo el sabor.
Baila en la rumba sandunguera, la que mueve la cadera con su orgullo vacilo.
Que va tirando, va tirando.
Baila, muévela por donde quiera, túmbala por la sandera con narcótico sabor.
Si vas por la calle y das con la peña del ritmo, no le des de lado, que traen el conjuro de vida concentrado. Si vas por el mundo sin rumbo y el norte has perdido, no has de escapar, la peña del ritmo te quiere colocar.
Baila en la rumba sandonguera, la que mueve la cadera con su orgullo vacilo. Baila, muévela por donde quieras, túmbala por la sandera con narcótico sabor.
Com que l'ésser humà és un animal de costums, continuarem el programa amb allò que a nosaltres també ens és costum, les efemèrides. L'any 1933 es deroga la llei seca als Estats Units, una llei que fins llavors havia prohibit la fabricació, transport, importació, exportació, venda i consum d'alcohol al país nord-americà. La implantació d'aquesta llei l'any 1920, creada en un principi per regular els hàbits de consum, disminuir la pobresa i la criminalitat, va tenir uns efectes del tot contraris al que es proposava, ja que aquestes prohibicions van ser aprofitades per grups mafiosos, el més famós va ser lo del Capone, per fer-se d'or amb la venda il·legal d'alcohol i amb la creació de locals també legals pel seu consum. Locals on fins i tot hi havien estat oferint concerts els mateixos Duke Ellington i Louis Armstrong. Això passava a la dècada dels anys 30 als Estats Units, Però venint una miqueta més a prop, l'any 1977 apareixia per primera vegada l'ODOC, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Un 5 de desembre de l'any 1998, la UNESCO declara Patrimoni de la Humanitat més de 750 jaciments de pintures rupestres d'art llevantí de l'arc mediterrani de la península Ibèrica. Quatre anys més tard, un grup de paleontòlegs de l'Institut Paleontològic Miquel Cruz Amfort troben a la comarca de l'Anoia els primers ossos del Pierolapithecus catalaunicus, també conegut com a pau. El pau és l'única espècie del gènere Pierolapithecus i l'únic individu conegut que va viure fa més de 13 milions d'anys. També es creu que és l'últim antecessor comú entre els humans i els simis. Va ser batejat amb el nom de pau degut a les mobilitzacions que l'any 2002 hi havia contra la guerra d'Iraq. I després d'aquest apunt científic, continuem amb les efemèrides i amb la guerra d'Iraq, perquè un 5 de desembre de l'any 2004, a Tikrit, els insurgents van matar 17 obrers d'una empresa que treballava per a l'exèrcit dels Estats Units. Anem ara amb un parell d'aniversaris, perquè avui celebra el seu lo tenor Josep Carreras, i l'hauria celebrat el director, animador i productor de cinema Walt Disney. Tal dia com avui, també, però de l'any 1791, moria a Viena el compositor Wolfgang Amadeus Mozart i a Perpinyà, l'any 1949, el polític i escriptor Antoni Rovira i Virgili. Què ens expliquen els mitjans de comunicació aquests dies? Anem amb les notícies més o menys insòlites i o curioses que han sortit a la premsa últimament. Els castellers de Barcelona proposen declarar Pau Riba persona non grata per haver provocat una caiguda. El passat 27 de novembre, durant les festes de la Mercè a Barcelona, els castellers de la ciutat es disposaven a aixecar un castell quan es van disparar contra ells uns canons de confeti que els van fer caure. La idea de disparar el confeti contra els castellers va ser de Pau Riba. Aquests, indignats, s'han pres l'assumpte com un atac a la cultura popular i al seu treball de tot l'any. És per aquesta raó que demanen a Riba que es disculpi i el veten a qualsevol actuació castellera futura. El responsable d'una consultoria de Girona ha denunciat als Mossos d'Esquadra l'ús fraudulent d'una línia de telèfon de Movistar, per a la qual en 3 mesos li han cobrat 50.000 euros en trucades que ningú de la seva empresa ha fet. Les trucades s'han fet des de llocs tan diversos com Jamaica, Haití, els Estats Units, el Canadà i la República Dominicana. L'empresa de telefonia reconeix que s'està fent un ús fraudulent de la línia, però continua cobrant factures a l'empresa consultora aduint que la línia està en nom seu. Un autobús es desvia per deixar en una comissaria uns joves que bevien i fumaven a dalt del vehicle. El conductor d'un autobús de la línia Màlaga-Benalmàdena va desviar la seva ruta fins a la comissaria de policia de Màlaga perquè quatre joves anaven fumant i bevent a l'interior del vehicle. El conductor, segons una informació del diari Sur, va decidir desviar-se del seu camí després que els quatre joves comencessin a insultar-lo, a fumar i a beure dins l'autobús. Una patrulla policial va ordenar aturar-se el conductor quan ja es trobava al costat de la comissaria, al veure'l fora de la seva ruta. El viatge pels quatre joves se va acabar allà, després que el conductor parés el vehicle i expliqués als agents el que havia passat. Porten al jurat popular el cas d'un home que s'entretenia fora dels preservatius que la seva ex-xicota tenia a casa seva. El cas s'està tramitant judicialment per la via del jurat popular perquè, per fer-ho, l'acusat va entrar sense permís a casa de la dona. I això està tipificat en el Codi Penal com a delicte de violació de domicili. I aquest és un dels delictes que són competència d'aquest tipus de tribunal. El Ministeri Fiscal demana una pena de 2 anys de presó per delicte continuat de violació de domicili per l'acusat. L'home havia aconseguit les claus de casa de la noia quan encara eren parella. Quan la dona va adonar-se del que el seu exnuvi estava fent, va canviar el pany de la porta, però aquest va continuar entrant al domicili de la noia a través d'una finestra. El porter rep una targeta groga durant un partit del campionat de Croàcia de futbol per haver tret del terreny de joc un gat. L'àrbitre del partit no va prendre's gaire bé el fet que el porter sortís del terreny de joc sense el seu permís i li va mostrar una targeta groga davant la sorpresa dels aficionats. Continuem amb les notícies més... No sé si hi ha cap paraula que les pugui definir en un conjunt. Anem amb les notícies del cor. Lo Nadal a casa dels Thyssen se presenta mogut. Que si aquest quadre és meu, que no te'l dono, que si m'has de donar l'herència, que si l'herència ja la trobaràs quan me mori, que si ara et denuncio, que si ara et denuncio jo... Bé, potser s'hauran de plantejar demanar als Reis una família nova. Quants problemes ens estalviem lo proletariat? Un altre que tindrà problemes és l'actor Richard Gere, perquè ha decidit talar més de 200 arbres d'una de les seves propietats per construir un hotel. L'actor s'afronta a una multa d'uns quants mils de dòlars, li vindrà d'aquí, i a l'emprenyament dels seus veïns. I continuem amb els problemes dels personatges del cor, perquè una altra que té un greu problema, però greu de veritat, és Victoria Beckham. Resulta que l'ex Spice Girl estava desesperada perquè li ha sortit un ull de poll i no es pot posar sabates de taló. Des que el metge li va recomanar que baixés de les altures, la pobra dona està tenint una greu crisi personal, ja que diu que ella odia les sabates planes i que sense talons no pot viure. I acabem amb les notícies amb una referent a la mediàtica Belén Esteban, perquè ella, que és previsora, ja s'està posant a punt per televisar les campanades que donaran la benvinguda al nou any. De moment ha començat arreglant-se el nas i les bosses dels ulls. Amant dels refranys populars, l'Esteban ha volgut, d'aquesta manera, fer honor a la dita. Any nou, cara nova! Continuem amb més música i amb més rumba, aquesta vegada de la mà del grup La Pegatina, amb una cançó que du per nom L'Encanteri i que hem extret del segon disc del grup, Via Mandarina, editat aquest mateix any.
He viscut de nits a la valenta, he fet creure molts la meva pena, he buscat aquella bona excusa per quedar-me o escapar, per quedar-me o escapar. D'un cop dur i desmadrat ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop dur i trencador ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'encanteria se fon. He trobat històries que no em feien, he somiat dones intermitents, he jugat a fer que ens coneixíem i que no érem diferents, i que no érem diferents. D'un cop dur i desmadrat ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop dur i trencador ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'encanteria se fon.
El dia 25 de novembre se celebrava el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Aquest mateix dia, l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Priorat, el Consell Comarcal de la Terra Alta i l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre, va organitzar una jornada sobre la violència de fills a pares. Escoltem ara un parell de talls que el Jordi Soldevila va gravar del desenvolupament d'aquesta jornada i aprofitem per agrair a les companyes de joventut de la Ribera d'Ebre que un any més hagin comptat amb nosaltres en aquesta activitat.
Bé, és molt complicat. El que és fonamental als darrers anys és que el tema de la violència familiar, a l'àmbit familiar, qualsevol tipus de violència, no s'accepta. I la darrera violència, primer va ser la de fills, la dels pares contra els fills, després va ser la que havia cap a les dones, ara ha sorgit una nova violència que fins ara no es denunciava. Això no vol dir que no existia, vol dir que no s'accepta la violència en la relació familiar i jo ho entenc com un desenvolupament de la nostra societat, un desenvolupament moral en el que no accepten la violència. Això jo penso que és un indicador fonamental. Després, evidentment, té a veure amb relacions a l'àmbit familiar, dels processos de socialització dels fills, com actuen els pares respecte de posar normes, pau, l'estil educatiu que exerceixen els pares, té a veure també, evidentment, amb els processos de separació i com es porten, no evidentment en el procés en si de separació, sinó com es fa aquest procés i com es té després cura d'aquest fill. en les dues parts, evidentment, normalment van a viure amb la mare, això no vol dir ni molt menys que el pare no exerceixi la seva funció. Com es fa aquesta funció? Evidentment és un element, pot ser de protecció o pot ser de risc. Si es fa bé, evidentment no hem de considerar-ho com un factor discriminador respecte de que el fet de viure amb una família monoparental sigui un indicador potent de risc. Tot el contrari, si es fa bé, no té per què ser-ho. Són indicadors, o el tema que ha sorgit moltes vegades a mitjans de comunicació, el consum de tòxics, doncs no. Són nois que, evidentment, els que estan denunciats per aquest tipus de delictes no tenen un patró de consum diferent a la resta de la població de nois i noies de la seva franja d'edat. Són nois que fan consum, sí, és cert, de substàncies tòxiques i d'alcohol els caps de setmana, però no és diferent a la resta de població general. Indicadors n'hi ha i molts. De fet, en el nostre estudi repassaven gairebé 130 factors, fent 30 variables. Té a veure també amb les experiències i expectatives dels pares que havien de depositar en els fills, en l'acompanyament que fan en el seu procés evolutiu. Són factors que tots són en un moment determinat de risc, si no es fa d'una forma adequada a les característiques del menor, o de protecció, si evidentment es fa de la forma que correspon. Les dades, per si soles, si miren les dades, igual sí ens alarmen, perquè la Fiscalia General de l'Estat donaven una xifra important. D'un any, de l'any 2007 al 2008, ha crescut aquest tipus de denúncies un 56%. Si miren la dada fredament, és preocupant, però hem de pensar o raonar el que deia quan començava, que és un desenvolupament moral. La gent no accepta la violència, i si la violència no es posa, no emergeix de la part privada de la família, si es continua tancada al si de la família, no podem treballar-la. Per poder treballar la violència, evidentment, ha de sorgir, ha de sortir del secret de la família, ha d'anar als serveis especialitzats i hem de fer l'actuació que correspon. La evidència empírica i científica ens demostra que en aquells casos que no es treballa la violència hi ha moltes possibilitats que després el jove, quan sigui més gran, en les seves relacions personals, pugui reproduir-la en les seves relacions personals. En els casos que es treballa, la possibilitat de que aquest noi mantingui una conducta violenta en les seves relacions personals baixa i molt, en la qual cosa és important. Si miren la dada fredament, doncs clar, segurament sí, però si la miren com un punt de, des d'un punt de vista de la possibilitat de treballar el conflicte, de treballar la dificultat del problema, bàsicament el que parlaré és de que hem de ser molt honests, molt objectius, i especialment hem de tenir present que ens arriben persones que estan en un moment molt delicat. Generalment, qui dona el pas de donar la denúncia és la mare. Qui és la principal víctima? Gairebé en el 80% dels casos també és la mare, en la qual cosa ens trobem a persones en una situació de víctimes, molt victimitzades, en una situació molt difícil, perquè han donat el pas de posar en públic una situació que era un secret, fins i tot a vegades per la pròpia família extensa, ni tan sols la família la coneixia, en la qual cosa és un moment molt delicat de tenir present, que hem de tenir un tracte en aquesta persona que es senti acollida, que mai es senti criminalitzada o responsabilitzada, de jutjada per el que ha fet o com ha actuat en els seus fills. Es tracta de recomposar la situació familiar, de donar-li eines perquè pugui actuar de forma coherent, que pugui posar pautes educatives que puguin donar elements per ella i per el fill i poder treballar els aspectes que han conduït a la violència i que mantenien aquesta conducta violenta. Són situacions difícils i en les quals hem de tenir molta cura de que la persona es trobi bé atesa, escoltada i ajudar-la a superar aquesta situació, perquè evidentment és molt difícil i molt complicada per ella. Donar el pas de posar una denúncia cap al fil és qüestionar-se moltes coses de les que hem fet, com les hem fet, en la qual cosa hem de donar-li eines perquè no es trobi culpabilitzada i que en el procés de victimització en el que està immersa doncs pugui sortir-se endavant.
I després d'aquest incís, continuem amb el programa. Avui havíem de parlar de feina amb la Sílvia Argilés, però per un imprevist no la podem tindre aquí. Així que, com que el tema és molt interessant i millor que en parli ella, que és l'experta, lo guardarem pel pròxim Tocaferro. Ara sí, continuem.
Tocaferro.
Continuem amb un cas curiós d'un experiment que es va fer amb mones per veure com es comportaven davant d'una situació en concret. Uns científics van posar 6 mones en una gàbia dins de la qual hi havia una escala que els permetia arribar a un ram de plàtans que penjava del sostre. Cada vegada que una de les mones intentava arribar al ram de plàtans, els científics mullaven a la resta d'animals amb aigua gelada. Aquest procés se va repetir tantes vegades com intents feien les mones per arribar als plàtans. Finalment, quan alguna de les mones provava d'arribar-hi de nou, la resta li impedien a base de cops. Arribats en aquest punt, els científics treien una de les mones de la gàbia que se substituïa per una mona nova que no sabia el que li passaria si intentava arribar al ram de plàtans. Al poc temps d'estar engaviada, la mona va intentar arribar als plàtans, però tan bon punt es va apropar a l'escala, la resta de mones se li van tirar a sobre i li van impedir fer-ho. La nova mona no entenia per quina raó les seves companyes l'agredien, però després d'intentar diverses vegades d'arribar als plàtans i treure'n el mateix resultat, va adonar-se que no podia arribar a la fruita sense ser agredida. Llavors, els científics van treure de la gàbia una altra mona i en van posar una altra que tampoc tenia ni idea del que li passaria si intentava agafar els plàtans. Igual que en el cas anterior, la mona va voler agafar la fruita i la resta li van pegar perquè no ho fes. Lo curiós del cas és que la mona que es va introduir a la meitat de l'experiment i que no havia tingut l'experiència d'haver estat ruixada amb aigua freda també va participar en l'agressió a la nova mona. Per ella, simplement, estava prohibit apropar-se a l'escala que conduïa als plàtans. A poc, els científics van anar substituint les mones que havien començat l'experiment per mones que no havien experimentat en cap cas el fet d'haver estat mullades amb aigua gelada. Quan van substituir l'última mona de la gàbia, el comportament dels simis va continuar igual. Quan la nova mona s'apropava a l'escala per endur-se els plàtans, la resta d'animals l'agredien, encara que en aquell moment cap d'ells sabia per què ho feia, ja que cap d'ells havia estat ruixat amb aigua freda. S'havia establert una norma. Estava prohibit pujar per l'escala i qui ho intenti s'exposa que la resta del grup li pegui. Potser sigui veritat que a vegades les mones reflecteixen el comportament gairebé humà, o potser és que els humans ens comportem, a vegades, una mica com a mones.
Tocar ferro!
Anem amb l'agenda! Avui, fins les 2 del migdia, al local social de l'Escaladell se celebra la primera mostra de vin blanc amb una mostra de vins de la DOCU Priorat i amb la degustació de vin blanc i productes de la terra. També avui, però a les 11 de la nit i al Teatret de la Vilella Baixa, el col·lectiu independentista del Priorat celebra el seu segon aniversari amb un concert amb els grups AJR Selectors i els DJs Kuru i Skadé. Demà diumenge a Cornudella tindrà lloc un campionat de trial organitzat per l'Ajuntament del municipi i el Motoclub Tarragona, amb el suport de la Federació Catalana de Motociclisme. La prova, que puntuarà pel Campionat de Catalunya, començarà a les 9 del matí. El punt d'inscripcions estarà situat a l'aparcament del Pantà de Siurana. Un any més, el poble de Cabassers celebra la Fira de l'Oli amb activitats per a tots els gustos i totes les edats. Aquesta fira, que celebrarà la seva quarta edició, tindrà lloc demà a Cabassers. I demà a les 6 de la tarda, sessió de cinema a l'artesana amb la projecció de la pel·lícula La xica que soñava con una cerilla i un bidón de gasolina. El preu de l'entrada serà, com sempre, de 5 euros. I anem ja a la setmana vinent perquè dimecres dia 9 a 7:45 del vespre a la sala d'actes de l'Ajuntament de Falset, Creu Roja ha organitzat una xerrada sobre malalties minoritàries, tema de la Marató de TV3 per enguany. L'endemà, dijous dia 10 a 6:45 de la tarda i al local de l'Associació de Dones La Quartera de Falset, hi haurà un taller de decoració nadalenca titulat La imaginació a les mans. La durada del taller serà de 3 hores i el seu cost és de 15 euros. Si us hi voleu inscriure, podeu fer-ho al telèfon 977 83 08 87. Les places són limitades. I avui el Tocaferro ens ha sortit una mica rumbero, perquè anem amb el grup Naraina, amb el seu primer disc, Naraina Nano, i amb una de les seves cançons, Rumba de la Ronda.
Ua! La ronda de tal, la ronda del mig, la ronda del litoral. La ronda de tal, la ronda del mig, la ronda del litoral. La ronda de tal, la ronda del mig, la ronda del litoral. La ronda de tal, la ronda del mig, la ronda del litoral.
Si és que Barcelona i hi ha moltes rondes, si és que Barcelona i hi ha moltes rotondes, I enmig de tanta jungla d'asfalt no sé si veus micos o veus persones. I enmig de tanta cacatua et pots trobar algun llangardaix. I en aquesta ciutat hi ha alguna platja nudista. I en aquesta ciutat hi ha algun xoriço i també molt turista. Capital del disseny, capital de la moda, però resulta difícil poder omplir la cassola amb monuments del Gaudí i grafiti guapos de qui sap qui. Ua! La ronda de dalt, la ronda de mig, la ronda del litoral. La ronda de dalt, la ronda de mig, la ronda del litoral. La ronda de dalt, la ronda de mig, la ronda del litoral. La ronda de dalt, la ronda de mig, la ronda del litoral. Alguns que el que volen pisos més cars i boniques botigues. I n'hi ha alguns que el que volen menja caviar en comptes de llenties. Diuen que el lloguer s'ha de pujar més. I aquí el que passa és que tenen un business amb l'Ajuntament. Si 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 és que tenen un business amb l'Ajuntament. I n'hi ha alguns que el que volem no és petroli, que és pamboli. I n'hi ha alguns que el que volem Barcelona menys pija. Barcelona menys pija, Catalunya menys pija. Totes les rondes i tots els camins, que el futur és mestís. Que la oveja no és de donde nace, que la oveja és de donde pase. Que la oveja no és de donde nace, que la oveja és de donde pase. Qui ens va parir? Visca la mare que ens va parir. Visca la mare que ens va parir. Que el futur és mestís. Nai no, nai no, nai no. Nai no, nai no, nai no, narai na na no, no nai no, nai no. Nai no, nai no, nai no, narai na na no, no nai no, nai no. Nai no, nai no, nai no, narai na na no, no nai no, nai no. Nai no, nai no, nai. Nai no, nai no, nai no. Nai no, nai no, nai no, narai na na no, no nai no, nai no. Nai no, nai no, nai no, narai na na no, no nai no, nai no. Nai no, nai no, nai no, narai na na no, no nai no, nai no.
No us diré quasi res, sols una cosa. Tenia por. Ningú no em feia cas. Llavors vaig cridar: «Mare!». Tot d'una em va venir com una nosa i era el cor, el meu cor, i no sé pas què fer-ne, que no para. Avui us en recomanem un escriptor, Màrius Sampere, un poeta força inusual que diu coses com aquesta. No sé si s'ha atrevit a dir-ho, però la poesia no serveix per res, i això és la gran cosa que té la poesia. Una expansió, una meditació, un acte màgic. No serveix per res, però ho és tot. És el contingut primer de la vida i allò que li dona la sal i la substància. I amb Màrius Sampere acomiadem el programa d'avui. Ens trobem d'aquí un mes a les ones de Ràdio Falset. I si no voleu esperar tant, sempre ens podeu venir a veure a l'Oficina Jove del Priorat tots els dies de dilluns a divendres des de les 10 del matí fins a les 3 del migdia, els dimecres i divendres des de les 4 de la tarda fins a les 8 del vespre i els dissabtes des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. També ens trobareu al telèfon 977-83-1739 i a l'adreça de correu electrònic priorat@oficinajove.cat. Us hem estat acompanyant el Jordi Soldevila a la part tècnica i jo, la Núria Borja, a la locució. Us deixem amb l'informatiu. Bon cap de setmana!